Ràdio Vilafranca.
Bon dia, som-hi, que és divendres. Benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 24 de març de 2023. Al control central, a Ràdio Vilafranca, us saludem Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Som-hi amb el divendres, amb aquestes 3 hores de ràdio, que encetem ara i acabarem a les 12 menys 2 minutets. 3 hores de magazín en clau Alt i Baix Penedès, que fem plegats des de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Diumenge Ràdio. Com sempre els divendres, comencem amb la previsió meteorològica pel cap de setmana, càrrec del Marc Rodero, i tot seguit els esports. Una prèvia ràpida i entrevista a Ivan Alcalà, golfista professional que ha rebut el reconeixement de la Federació Catalana de Futbol per les classes de repàs a la Unió Esportiva Tancat. El colofó als esports, com cada 15 dies, l'activitat del centre excursionista del Penedès, que ens durà l'Alba Esteve. I així ens plantarem a 9:45 el primer flaix informatiu d'aquest matí. Després de les notícies en clau Penedès, arriben les recomanacions teatrals amb la Clara Cols, i avui també comentant algunes qüestions d'actualitat de l'escena catalana. Un dels grups de robòtica de l'Escola Vedruna Sant Sadurní han guanyat un dels premis de la First Lego League. Avui ens acompanyaran a l'entrevista de les 10:06 i ens parlaran del projecte i d'aquest concurs. Tots 8 i la seva cap d'estudis, la Montse Vilella. A 10:45 de nou cita amb l'actualitat, el segon flaix, i tot seguit obrirem l'agenda al detall amb dues propostes. La novena edició del Premi Rosa Florido, que convoca el casal destinat a fomentar la creació teatral entre els grups de teatre amateurs i les escoles de formació. En parlarem amb el seu gerent, Salvador Casals, perquè avui falta una setmana per tancar el termini i perquè envieu les vostres propostes. I de l'altra, repassarem l'actualitat de Som Sant Sadurní arran de l'Assemblea General que han celebrat aquest dilluns amb la seva dinamitzadora, la Susana Duasso. Després del butlletí de les 11, entomarem ja la tercera i última hora amb el cinema, que ens acosta al Marc Compte. A 11:45, darrer flaix informatiu amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. I per acabar, aquest divendres i aquesta setmana, una conversa amb l'escriptor Ivan Mourín, que presenta el seu darrer treball, Rates. Els 10:15 d'11 i de 12, actualitat en clau Alt i Baix Penedès, càrrec dels serveis informatius de la casa, i els butlletins horaris de les 10, de les 11 i de les 12, us expliquem tot el que passa més enllà del Penedès.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Els esports.
De moment no podem establir connexió amb el Marc Rodero, així que obrim la nostra prèvia esportiva amb els partits més destacats del cap de setmana en clau Penedès, una conversa amb el golfista Ivan Alcalà i, a més, com cada 15 dies, també tenim cita amb el Centre Excursionista del Penedès. Comencem, doncs, a Ràdio Sant Sadurní, saludant la companya Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs. Com bé dius, comencem aquesta prèvia esportiva pel cap de setmana i ho fem amb el futbol, i és que el Vilafranca disputarà la 26a jornada del grup 5 de tercera divisió nacional, rebent el Sants diumenge a les 12 del migdia al Municipal Vilafranquí. I seguim amb l'hoquei patins, encara amb la ressaca europea que vam viure ahir amb Noia i Calafell com a representants penedesencs. El Noia, que es desplaçava a Porto per enfrontar-se a un dels equips més forts de la competició, va caure per 5-1 i diu adeu a la màxima competició europea. Mentre que el Calafell, per la seva banda, es desplaçava a la pista de l'Oliveirense i també va perdre per 4-0 i també s'acomiada, per tant, de la competició. Així les coses, ja manca d'un únic partit per completar la ronda i per descobrir, per tant, els 8 equips que jugaran aquesta final a 8, ja en coneixem alguns. Del grup A, on hi ha el Calafell, el Benfica ja té la classificació i faltarà per veure ara si és Oliveirense o Liceo el segon classificat. Del grup B, on hi ha el Noia, tenim a Porto i Tricino ja amb aquest bitllet per jugar la final a 8. Del grup C, el Barça ja fa una jornada que té el passi i resta per conèixer ara si serà el Valongo o el Forte el segon classificat, mentre que del grup D, el grup del Reus, és l'únic que arribarà a l'última jornada amb tot per decidir. Sporting, Barcelos i Reus tenen opcions. I competició europea a banda, seguim amb la Parlem Hockey Lliga, que arriba a la 23a jornada de la competició. Una jornada on demà el Vilafranca es desplaçarà a Sant Cugat per jugar-hi a partir de 8:45 del vespre. I ja per diumenge, a les 8, Barça-Calafell al Palau. Haurem d'esperar fins dimecres per completar la jornada amb els 3 partits que quedaran pendents. Entre ells, el Noia Caldes de dimecres a les 9 del vespre. I anem ja amb l'Hockey Lliga Plata, que aquest cap de setmana disputa la 19a jornada i on el Vendrell visitarà demà el Congrés a les 5 de la tarda. I després de la prèvia esportiva anem ja amb l'entrevista de la jornada, que com dèiem a l'inici avui dediquem al golf. Una entrevista i uns minuts que anem a buscar fins a Domenys Ràdio, on ja ens espera la Lourdes Meronyo. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, doncs efectivament rescatem a un dels nostres esportistes professionals al golf, que és l'Ivan Alcalà. Molt bon dia, Ivan, com estàs?
Bon dia, com estàs, Lourdes? Jo encantat d'estar aquí.
I jo, feia molt de temps, tot i que t'hem anat seguint, perquè va saltar a la palestra fa 3 setmanetes, si no recordo malament, o quasi un mes, perquè vas rebre un reconeixement de la Federació Catalana de Futbol per unes classes de repàs que estàs fent al Tancat.
Sí, exacte. Bueno, això la veritat que va ser una mica sorpresa perquè això tot ve de fa un any quan bueno, una mica em diu d'entrenar futbol amb ell, que crec que amb tot amb el que faig de golf doncs puc ajudar-los als xavals i bueno, vam començar així. Vam veure ràpidament que les notes no anaven bé, que no tenien el sentit d'entendre que era important i llavors vaig començar a pagar-li classes de repàs amb una amiga meva. Cada dimarts els recollia al col·le i a 3 nois del club doncs els portava a classes de repàs. Mm-hmm. Vam veure que va funcionar, van haver-hi eleccions a la Unió Esportiva al Tancat i bueno, va sortir l'oportunitat de defensar la idea davant de Son Poble, que donava una subvenció. I la veritat que, bueno, que el projecte de que aquesta professora de repàs estigués interna aquesta temporada de futbol dintre del club per tots els nois i noies que ho necessitessin, doncs la veritat que ha sigut un èxit.
Mm-hmm. Escolta, clar, estem parlant de futbol, classes de repàs, i malgrat que quan vam parlar, i potser l'audiència no ho recorda, però tu ets una persona superdisciplinada que has hagut de lluitar contra els elements, per dir-ho d'alguna manera, per tal de superar-te, d'arribar a aquest punt que tu volies com a golfista professional, però has hagut de fer una feina increïble mentalment. Com es quadra tot això amb el futbol, que sembla tot menys competitiu i una vegada no és el que ens agradaria veure-ho?
Sí, doncs bé, Lourdes, jo crec que això ve de tot el que he viscut, no? Jo al final sabem que el golf professional és un món bastant elitista, és un món que requereix a nivell econòmic molts recursos, i jo estic superagraït de que no podria haver arribat on sóc ara si no fos perquè hi ha hagut persones que m'han donat moltes oportunitats. Tant els sponsors com el Pablo Navarro, el meu entrenador de golf, el José Luis Velasco, el meu preparador físic, i el Javier Enríquez Romero com a mental coach, que la veritat que ells són persones que m'han obert les portes, m'han donat oportunitats, m'han ajudat a saber caminar amb aquest objectiu d'entendre les coses dolentes que venien, de suportar-les, de focalitzar-me en les coses positives, d'aprendre coses. I bé, això és el que volíem fer amb les classes de repàs. Volíem donar l'oportunitat a tots els nois i noies que jugaven a futbol d'alguna manera, doncs, poder ajudar-los no només a nivell d'esport, a nivell futbolístic, que també, sinó a nivell personal. Nosaltres creiem que el futbol base està per formar persones, que en algun dia seran la societat del futur. Llavors, entenem que el més important és això, i bé, aquest projecte ha sortit genial. El Javier Enríquez, el meu mental coach, va ser el que em va impulsar a fer aquesta idea, i la veritat que estem molt contents de l'acollida. Per nosaltres creiem que aquest premi que vaig aconseguir no l'hauria d'haver aconseguit, perquè ojalà fos lo normal en el futbol base. Però bueno, nosaltres estem superagraïts a la Federació Catalana, a la Fundació, que ens donés aquest premi, i bé, sobretot seguim enfocats en millorar aquest servei per generar un entorn que sigui el millor possible per ells.
Has notat molts canvis amb els nanos que estan amb tu?
Sí, la veritat que molt. Evidentment, no vindré a dir que tothom ha canviat, perquè sempre hi ha persones que els hi costa més, ja sigui per d'on venen el familiar o el que sigui, però sí que hem vist és un percentatge molt petit. La resta hem vist que estan superimplicats, que volen venir a les classes, que noten que milloren, que senten que és algo important, que d'alguna manera aquí es senten cuidats, i fins i tot estic rebent missatges dels xavals els dies abans de repàs on demanen que la professora els hi prepari pel dia següent exercicis de química o de tal, que tenen exàmens, i per nosaltres això és important, a més de formar-los com a jugadors en tots els sentits.
És a dir, ets una mena de coach, no? A banda, també. És a dir, el que tu reps també ho tornes d'alguna manera.
Sí, l'última vegada que vam parlar deia que volia arribar a l'elit del golf per poder ajudar les persones, i així és, però bueno, amb el meu mental coach, amb el Javi, hem trobat altres maneres de poder ajudar ara mateix, avui, amb el que sóc i amb el que tinc, ajudar a totes les persones que puguem en aquest sentit. Jo considero que estic molt content amb ells, amb els xavals, jo crec que ells m'estimen molt també, i jo em sento molt agraït de poder ajudar-los i poder combinar-ho amb la meva professió, que és el ser golfista professional.
Doncs escolta, ara que estem més o menys a l'equador de l'entrevista, no podia deixar de preguntar-te com va, perquè fa dos anyets, any i mig, que vas aconseguir aquesta gran fita, que era ser golfista professional, i com ha anat?
Bé, la veritat que ara ho penso, a vegades ho parlo amb els amics i miro, diguéssim, que la competició, el dia a dia i els entrenaments i la millora et fan no veure més enllà del resultat que o del rendiment que tens ara, no? Però a vegades ho penso amb els amics en moments de pausa i jo em sento superagraït de tot el que he viscut aquests dos anys. He viatjat per molts jocs d'Europa que no hauria viatjat si no fos pel golf. He viscut el golf des de diferents cultures i la veritat que, bueno, a nivell de resultats no he aconseguit del tot els que m'agradarien. Crec que és un món molt competitiu, on només 300 del món es guanyen la vida amb això. Crec que jo vinc amb un cert hàndicap, no he tingut els recursos necessaris i he hagut de lluitar molt. Llavors, sempre costa una mica més, però la sensació que tinc és que estem millorant molt, que al final de temporada passada va ser una mica trambòlic, on vaig patir una mica a nivell de resultats, vaig haver de dormir al cotxe fins i tot, però tot això m'ha fet aprendre moltíssim. Hem estat 3 mesos treballant molt amb el Javi Enríquez, amb el Pablo Navarro, amb el José Luis Velasco. Em sento molt capaç. Fa una setmana vaig jugar el primer campionat de la temporada a França i la veritat que, bueno, he sigut dels millors resultats que he fet o de les millors participacions que he fet en una competició, des que soc professional. Em vaig quedar al top 20, a prop dels 10 millors que, bueno, aconseguien invitacions. I la sensació que em dona és que si segueixo per aquest camí, rodejant-me de persones que em donen oportunitats i amb la disciplina, les ganes de millorar i la passió, i sobretot sense presses. Crec que el món et fa anar amb masses presses, crec que no ens preparen per fracassar i justament aquest matí, abans d'entrenar, estava veient un vídeo d'un jugador de golf que va guanyar després de molt i deia que un guanyador és un perdedor que no s'ha donat per vençut, no? Llavors, jo sé que dintre d'uns anys estaré entre els millors del món, que parlarem d'aquesta entrevista i ens riurem, i el que he de fer simplement és relaxar-me, gaudir i ser feliç amb el procés.
M'ha encantat el que dius. És que ja la primera vegada que vam parlar vam tenir molta connexió, però és veritat que no ens preparen pels fracassos. És a dir, sempre hem de guanyar, sempre hem de triomfar, i això, lluitar contra això, deu ser complicat, perquè a la vida no tot és guanyar, sinó també gaudir, no?
Clar, jo és algo que he après fa poc i encara ho estic intentant aprendre. O sigui, he estat massa obsessionat per resultats, per expectatives meves, per expectatives dels altres, i al final és com, para, de què serveix arribar algun dia a estar entre els millors del món si no he estat gaudint del que tinc ara, que és el procés, la millora, crec que si entenem que pots aprendre quasi qualsevol cosa simplement amb tenir bons entrenadors i una bona mentalitat, crec que simplement es tracta de dedicar les hores que has de dedicar per aprendre aquesta habilitat, de fer cas del que et diuen, de rodejar-te bé i tot arribarà. I crec que el que parlem del fracàs és molt important, perquè tu veus a Messi, tu veus a Cristiano, per parlar de gent que coneix tothom, però no saps les històries que tenen. No saps que Messi va haver de passar per moltíssims moments dolents quan va venir d'Argentina deixant tota la família, Cristiano Ronaldo en una situació de pobresa total, i si ens sortim fora del futbol, que és el que tothom parla, hi ha històries de superació que és per flipar i és per admirar, doncs, el fet de com la capacitat per superar els obstacles que han tingut. I jo crec que el meu objectiu és això, aprendre a superar els obstacles i a fer-me amic del fracàs, però, òbviament, volem guanyar absolutament cada cosa que faig.
Déu-n'hi-do. Em quedo amb això perquè, si no, el temps se'ns esgota. Ivan, moltíssimes gràcies. Gràcies per la feinada que estàs fent, que esteu fent amb l'Unió Esportiva del Tancat. Molts encerts i, sobretot, que vagi molt bé. T'anirem seguint i et trucarem perquè ens expliquis com van aquests campionats.
No res, moltes gràcies, Lourdes, per tot el que fas, pel teu treball, la visibilitat que dones i res, jo encantat de parlar amb vosaltres, d'acord?
Una abraçada, Ivan.
Una abraçada. Que vagi bé. Adéu.
I acabarem secció esportiva, com cada 15 dies, amb tota l'actualitat del Centre Excursionista del Penedès. Uns minuts que ens apropa l'Alba Esteve des de Ràdio Vilafranca. Alba, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs des del Centre Excursionista del Penedès, la setmana passada es va posar ja en marxa la nova seu social, que està ubicada al carrer Pere, el gran número 18. És l'antiga bolera i es tracta doncs, d'un espai que hi ha un rocòdrom i també un gimnàs exclusiu pels associats i associades i també un espai social que està obert a tot el públic per atendre les necessitats dels socis del centre, però també a les de tots els penedesencs i també penedesenques. Així doncs, ara sí, engeguem les activitats d'aquest proper cap de setmana i és que la secció d'excursionisme organitza una sortida del GR270 al Camí de Llobregat, que es tracta doncs, de la desena etapa. S'anirà des de Martorell fins a Sant Boi de Llobregat. En aquesta nova etapa s'entrarà en una nova zona, en el riu Llobregat, entre la Gran Plana del Baix Llobregat. Això pel que fa a les activitats d'aquest cap de setmana que tot just estem a punt d'entrar. Però pel que fa al cap de la setmana entrant, la setmana vinent, dimecres, dia 29 de març, es farà una cursa de muntanya, un vespre d'orientació a Viladellops i serà doncs, un entrenament d'orientació que realitzarà al bonic poble de Viladellops i la cursa doncs, està inclosa dins la Lliga d'Orientació Nocturna 2022-2023. Tot això dimecres, dia 29 de març de 2023, que és dimecres vinent. I pel que fa a les setmanes també entrant, el dia 31, que és dissabte vinent, es farà una projector i supor amb els 21 motius per caminar. És un documental que amb la participació de l'autor comptarà amb Àlex Suárez. Caminar 21 dies per 21 motius, sentir la llibertat que ens regala la muntanya, obrir esquerdes per construir un país i un món millor. Això és el que diu el seu autor, que es podrà veure al Centre Excursionista del Penedès, obert a tothom amb un aforament màxim de 80 persones, el dia 31 a partir de 9:45 del vespre. I més activitats de cara d'aquí dues setmanes, que recordeu que entrarem doncs, a Setmana Santa. Els dies 1 i 2 es farà una sortida d'esquí de muntanya i també el mateix cap de setmana, el dia 2 d'abril, diumenge 2 d'abril, la secció d'excursionisme farà la caminada de rams. Això pel que fa a les activitats del proper cap de setmana i també recordem les activitats a la setmana entrant de Setmana Santa. Així doncs, això és tot pel que fa a les properes activitats des del Centre Excursionista del Penedès.
Gràcies, Alba, i bon cap de setmana.
Igualment, Silvia.
Rosalía i Rau Alejandro han tret aquesta matinada el seu primer treball conjunt, RR, que inclou aquest beso.
Si me bailas me lo da todo. Ya estamos solos y se quita todo.
Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma. Te queda pequeña en la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siento que hubo otra vida, de tu agua bebí, conocerte debí.
Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele tabaco y melón y a domingo en la ciudad. Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar y darte lo entero.
Yo quiero que me otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti es el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que
són 9:45 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
I a aquesta hora us donem la benvinguda al primer flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Trànsit limita la velocitat a 100 km per hora a l'AP7 entre Martorell i Gelida els caps de setmana a partir d'avui. El Servei Català de Trànsit limitarà la velocitat a 100 km per hora en aquest tram de l'AP7 els divendres a la tarda, dissabte al matí i diumenge a la tarda, i els camions hauran de circular per la dreta en aquest tram d'uns 7 km. La mesura començarà a aplicar-se avui en fase de proves i forma part del paquet d'accions que el Servei Català de Trànsit ha presentat aquest dijous per reduir la sinistralitat a l'AP7. El pla es desplegarà entre el 2023 i el 2025 amb una inversió de 14,3 milions d'euros i, entre d'altres mesures, també preveu utilitzar drons per controlar els punts més conflictius i instal·lar nous radars a l'autopista, on la mobilitat ha augmentat un 26% des de l'alliberament dels peatges. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat aquest dijous en un paquet de mesures per reduir la sinistralitat de l'AP7 i millorar-ne la mobilitat, després d'una anàlisi del Servei Català de Trànsit en 43 trams durant un any que ha permès dissenyar aquestes accions. Vilafranca es consolida com a ciutat orientadora en educació. Els alumnes de quart d'ESO dels centres vilafranquins participen a xerrades orientatives i visites a empreses. Al llarg dels mesos de febrer i març s'ha estat duent a terme el programa Orienta't, que inclou un ampli ventall de visites a empreses i institucions, xerrades amb professionals de diversos àmbits i tallers relacionats amb els valors de l'emprenedoria, tot perquè els i les joves puguin conèixer perfils professionals diversos. El programa d'orientació culmina amb uns tallers experiencials on, a través de la metàfora de les teles acrobàtiques, els joves aprenen els valors fonamentals per emprendre. El fet que siguin joves qui expliquen la seva pròpia experiència en el món de l'emprenedoria fa que els alumnes es puguin emmirallar. La resposta dels nous centres de secundària de Vilafranca ha estat molt positiva i, després d'un primer curs de diagnosi de la situació de l'orientació en cadascun dels centres, enguany ja s'han dissenyat tot un seguit d'actuacions dirigides a connectar els centres educatius amb l'entorn empresarial existent al territori. Enxampen dues persones robant catalitzadors de cotxe a Calafell. La policia municipal d'aquest municipi ha caçat infraganti a dues persones que estaven robant catalitzadors de cotxe en un pàrquing del municipi. Es tracta d'un home i una dona de 51 i 45 anys que tenen antecedents. Els agents els han sorprès fent els robatoris al pàrquing del Blanquet. Des de l'Ajuntament de Calafell han recordat que aquest és un delicte que està en auge perquè aquesta peça dels vehicles té materials d'elevat valor econòmic. Es tracta de metalls molt buscats, com el platí, que després es revenen al mercat de reciclatge. Per aquest motiu, la policia local fa dispositius preventius com aquest, que ha acabat amb la detenció dels dos lladres. Fa prop d'un mes, els Mossos ja van detenir dues persones per aquest mateix delicte. Havien comès robatoris al Vendrell, Cunit i Cubelles. I acabem a Olèrdola, on el Museu d'Arqueologia organitza per aquest diumenge una visita guiada per la ciutat medieval. Serà a partir de les 11 del matí, quan s'ha programat la visita guiada Olèrdola, una ciutat medieval al cor del Penedès. Serà la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. La proposta permetrà resseguir les traces de la ciutat que va esdevenir la capital del sud del comtat de Barcelona durant els segles X i XI. L'activitat permet que el visitant s'apropi com era la vida d'Olèrdola fa 1000 anys i quins van ser els moments capdals de la seva història, des de les lluites contra els sarraïns fins a la proclamació d'Emir Geribert com a príncep d'Olèrdola. La visita és gratuïta i està inclosa en el preu de l'entrada al recinte.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El Penedès en xarxa som fans i reivindiquem sempre que podem al teatre, però especialment quan ens visita la Clara Cols i ens fa recomanacions teatreres, com passa aquest divendres. Clara, bon dia.
Hola, bon dia.
Encara no fa molt, molt, molt de bo, molta calor, tot i que hem estrenat primavera, i això vol dir que encara gaudirem dels teatres Un parell de mesos, eh? Després sí, sí, la cosa sí. Ja sabem que fluixa una mica.
Sí, després tots tenim ganes de terrasses, d'aire lliure, però ara encara sí, encara estem aguantant. A més, també ve aquesta Setmana Santa, que hi ha gent que té vacances més o menys algun dia, i que doncs, per la gent que encara no tingui plans, doncs sempre també és una bona opció fer cultura, fer teatre, que hi ha molta oferta ara mateix i també és un bon pla per aquests dies.
La Clara fa algunes... La Clara farà quatre propostes d'aquesta escena teatral, però abans l'escena està en ebullició, passen coses i volíem compartir-les. Hi ha un projecte molt xulo que està agafant forma per recuperar l'antic cinema Texas, en el qual la Flyhard ja està ficada, explica'ns.
Sí, sí, a veure, no m'agrada fer gaire autobombo, però és que penso que és un projecte prou interessant per parlar-ne i sí, a la Flyhard estem posats per allà dins a nivell de programació i gestió, ara us ho explico. I és que al carrer Bailén de Barcelona, tocant al barri de Gràcia, hi ha un cinema historiquíssim, que és el cinema Texas, que fa molt, vull dir, és un cinema de principis de segle, vull dir, funcionava moltíssim, a més la gent recorda llargues cues per entrar al cinema, després va haver aquella època, no?, del cinema de sessió contínua, que aquí a Vilafranca també teníem,
sí,
no?
I tant.
Allà també, i són com mítiques aquestes cues del cinema Texas. Aquest cinema el va comprar abans de la pandèmia, uns anys abans, al Ventura Pons, i va fer tota una programació de cinema en català, però també per diferents temes i sobretot per quan va haver el tema del confinament, doncs va haver de tancar el cinema, el Ventura Pons es va una miqueta despenjar de la història del Texas i l'espai va quedar tancat i porta quedar tancat des de llavors. I hi ha hagut una iniciativa, sobretot dirigida per la Isona Passola, amb l'Anna Rosa Sisquella, la productora de Degoll de Gom, i és una Passola, no?, que havia sigut, bueno, és productora de cinema, i llavors...
I l'expresidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, no?
Sí, sí, sí. I llavors volen fer un projecte de... O sigui, el Texas té quatre sales de cinema.
Uau!
Sí, sí. I llavors, clar, també veient una mica com està el pati, no?, avui en dia, van dir, mira, transformem dues d'aquestes sales en un espai teatral, una sala de teatre, per unes 200 butaques, amb un espai semblant al de la sala Flyhard, de fet, espai escènic al centre i dues grades. A mi que és la sala Flyhard, també la Vella Rolets també així. I llavors combinar fer cinema en català, doblat o subtitulat al català, i també fer teatre en català o dramaturgia catalana contemporània. I llavors per això ens van venir a buscar una mica a la Flyhard.
Per l'experiència.
Exacte. I juntament amb altres persones, bueno, vinculades a una empresa de comunicació que es diu Barc, i bueno, hem creat allà tota una colla que estem intentant reflotar aquest espai amb aquesta bicèfal, no?, de teatre, cinema i segurament també un petit espai gastronòmic a l'entrada. Vull dir que és un espai com molt especial. Realment aquí, a casa nostra, no hi ha experiències d'aquest tipus combinatòries. Es veu que sí que en altres, jo que sé, França, es veu que sí que hi ha alguns espais així, que d'alguna manera, si tot surt bé i es poden dur a terme les obres i podem obrir tot plegat, clar, es crea com una sinergia molt xula, no?, de cinema, de teatre, de que la gent pugui anar allà i dir, bueno, què fan avui? I què, on t'entro, no?
Ostres!
Potser també crear, no?, diàlegs de doncs, les pel·lícules que tinguin relació amb les obres que s'estan fent. Bé, dona molt de joc un espai d'aquestes característiques.
I heu llançat una campanya de micromecenatge.
Sí, ara mateix ja comptem amb una subvenció important del Consorci de Teatres, que és un ens que hi ha l'Ajuntament, la Generalitat i el Ministeri de Cultura, però els diners, hi ha una part de diners per fer les obres, però encara falten una miqueta més per poder-les dur a terme, i sí, hem engegat una campanya a Goteo, i la gent pot fer la seva aportació i formar part d'aquest projecte, que realment l'altre dia vam fer una festa com de presentació allà al barri i, ostres, va venir moltíssima gent, venia molta gent gran també a explicar-nos anècdotes de quan ells anaven al cinema amb els seus pares, els seus avis. Realment és un espai molt, molt estimat pel barri a nivell de cinema i també tothom aquestes ganes de recuperar aquests espais de compartir l'experiència, no?, de no veure-ho des de casa, sinó tancar-te en una sala de cinema i veure les pel·lis. I si ho poden combinar amb també veure teatre, doncs què millor.
Tant de bo.
Sí, sí.
Prosperi, que estic convençuda que ho farà i podem viure aquesta experiència inèdita a casa nostra. També vols portar a col·lació una pregunta, una reflexió. Què passa a Barcelona amb les sales de menys de 300 espectadors?
Sí, ve lligat una miqueta amb el projecte de l'Espai Texas, perquè què passa amb les sales de menys de 300 espectadors? Que no n'hi ha. Bàsicament passa que no existeixen. I llavors, per això també es fa tan necessari un espai com el del Texas. Realment hi ha com un buit. Passem de sales de proximitat, que n'hem parlat moltes vegades.
De quants espectadors parlaríem?
Estem parlant d'un màxim de 100-120. I un mínim, ja sabeu, de 40, les més petites, tenim uns 40-50 espectadors. Llavors, clar, passem d'aquí a hi ha sales grans de 300 o 400 ja persones. I clar, realment és un salt que és molt bèstia per segons quines companyies i segons quines produccions, no?, que no poden assumir les despeses que van lligades a una sala tan gran. I realment es fa molt necessari un espai intermig, no? Per exemple, doncs, jo què sé, l'espai lliure del Lliure de Montjuïc, l'espai lliure és un espai així, però la programació ha anat com canviant, a vegades se n'hi fa, ara fa uns quants anys que no es fa programació allà, també són espais públics que costa més entrar segons quines companyies. A nivell de teatre comercial, de teatres privats, no existeix aquestes dimensions. Abans teníem la Montaner, no? També teníem el Capitol, però han anat desapareixent. I clar, llavors passa això, que és molt difícil fer el salt. I produccions que funcionen amb sales de proximitat i que, evidentment, tenen més recorregut perquè, imagineu-vos, jo què sé, amb una Flyhard, en 2 mesos tenim espectadors com 3 dies a una sala gran, rotllo Borràs. Vull dir, clar, amb la qual cosa el públic no te l'acabes. I costa molt fer aquest pas, fer aquest salt a una altra sala. I fa molts anys que es reclama aquests espais intermitjos i a veure si l'Espai Texas pot ser un d'aquests i darrere en venen més.
Un primer pas, no?
Sí.
Tenim polèmica servida al teatre català. Pugna entre autor i directora.
Sí, hi ha hagut aquí... A Twitter va bullir una mica Twitter uns dies, no? Aquelles pugnes del primer món, oi? Diguéssim, cada
total,
cop...
Total.
Hi ha 3 dies que és com, sembla que tothom en parli, i en realitat només en parlen els 4 del mundillo, no? Però, bueno, faig extensiu una mica una petita polèmica que s'ha creat arran de l'estrena d'una obra a la Beckett, que és Els Encantats. Hi va haver del David Plana, i la direcció l'ha dirigida una directora molt, molt jove, que es diu Lucía del Greco, que l'any passat ja va fer una obra a la B, que va tenir molt d'èxit, i llavors li van encarregar fer aquesta posada en escena. I una miqueta hi ha hagut el debat de fins a quin punt el director ha de passar una mica, pot fer una lectura, ha de passar una mica per sobre de l'autor, sobretot en els casos de que l'autor és viu i el tenim aquí a prop, no? I clar, hi havia gent que deia, doncs evidentment ha de tenir llibertat, perquè per això també se li encarrega, i ha de posar també la seva part del que vulgui dir i aportar artísticament a l'obra.
El David Plana diu que quan va veure el primer assaig es va quedar en xoc.
Va quedar una mica en xoc perquè va dir, clar, jo no m'ho havia imaginat així.
Per res.
I clar, i és aquell debat, no?, de dir, llavors, què ha passat aquí a casa nostra? Que llavors han entrat com un debat de dir, jo què sé, de Macbeths, de Shakespeare's o Santiago Rossinyol, s'han fet adaptacions totalment esbojarrades i sense anar a l'essència de l'obra. Vull dir que d'això també es tracta la direcció que posi de la seva part, no?
Però són clàssics, no? És
clar,
diferent.
És diferent. Però clar, un autor que està ara mateix aquí i que vol dir una cosa...
Ara i aquí?
Sí. De cop li fan una revisió tan bèstia i clar, potser ells el que explicaven és que es troben en el sentit de dir, igual jo faig una aposta per un text. Me'l dirigeixen no del tot bé o no ben bé, expliquen el que jo volia explicar, igual no té èxit, no agrada, el text ja queda com denostat i ningú més el farà. Clar, per ells és molt important aquesta primera posada, no, a l'escenari d'un text. De fet, sempre ens passava, no?, quan estrenem, com que estrenem textos inèdits, es posa molt més èmfasi al text que en altres produccions, que quan es fa, evidentment, una reestrena o una adaptació, es parla del muntatge, no? En canvi, quan es fa una estrena d'un text, es parla molt del text. Per tant, és superimportant com aquest arriba. I res, hi ha hagut una mica de tot. Hi ha hagut una mica de xafarranxo entre directors i autors.
Que ja està bé, no?
Sí, ja
fer bullir una
bé.
Mica l'olla.
Una miqueta.
I acabem amb La Cuixet,
sí.
I El sostre groc.
Sí, que és aquest documental, aquesta pel·lícula que més hi ha guanyat alguns premis a casa nostra. Va estar també nominada al millor Goya com a pel·li documental. I que és per si la podeu repescar, la van fer l'altre dia a TV3, potser encara la podeu repescar a la carta, i si no, sé que en diferents cinemes encara també la van projectant. I realment és molt interessant perquè sorgeix d'un estudi molt exhaustiu que es va fer molt ben documentat de la Núria Joanico i el Raül Llimós, que són dos periodistes del diari Ara, que han fet tot un estudi d'un cas molt concret
d'abusos
sexuals que va haver a l'aula de Lleida.
A l'aula de teatre.
De teatre de Lleida durant més de 20 anys. Ja el veureu, és un tema que se n'està parlant molt ara mateix, però a mi em va semblar molt interessant per les persones que no estan com a basades en el món teatral, no? Que molts cops tenim aquesta imatge, no? Del món del teatre, d'aquest llibertinatge, no? D'aquest de tocar-se, de fer-se petons, de que evidentment és un, tant la dansa com el teatre, o sigui, juguem amb les emocions i físicament ens apropem d'una manera diferent, que trobo que hi ha un punt molt interessant, no? Perquè trenca certs tabús i t'acostes d'una altra manera, no? Però que no cal confondre això en barra lliure. I és una miqueta el que passava aquí. I vaig trobar molt interessant aquesta reflexió de dir, a veure, el teatre sí, el nostre cos, però poder posar límits a fins on entra, a nivell emocional i a nivell físic, a fins on entrem a jugar i què vol dir fer teatre i deixar-nos anar, no? Va ser una reflexió molt, molt interessant i també de cara a la gent jove, no? Aquest punt de dir, posem un límit al consentiment aquest, que sembla una paraula molt grossa, no? I que sembla que sigui per un moment ja, però que el consentiment en tots els passos, el consentir el meu cos fins on vull que arribeu, i tant en fer-se petons, no? En donar dos petons o donar-se la mà, vull dir que cadascú pugui una mica posar aquest límit. Està molt ben fet i no és gens, trobo, escabrós ni...
No, ni dramàtic.
Exacte, trobo que dona molta veu a les protagonistes. I és molt bonic veure com diferents generacions de persones que van passar per allà es van com retroalimentant de dir, sort que unes van començar a parlar i van començar a parlar totes, si no hagués sigut per la primera. I aquest sentiment de dir, en comunitat, poder fer això, perquè clar, fer el pas una sola persona és molt difícil, però com que algú va començar a estirar el fil, tothom s'hi va anar, tothom hi va anar sumant, i és la manera que es puguin canviar aquestes dinàmiques.
Doncs vinga, t'afanegem propostes que tenim ara mateix a l'escena catalana. Mira, abans parlàvem dels clàssics, d'aquests Shakespeare's sí. Que revisen pel dret i pel revés, i tu vols comentar dues adaptacions de clàssics catalans.
Sí, catalans i, a més, en format musical, d'acord? Són dues produccions grosses avui, eh? Tenim un Rossinyol al Poliorama i una Manolèlia Campmany al Teatre Nacional de Catalunya. Llavors, ràpidament, L'alegria que passa, que és aquesta adaptació de Rossinyol que us proposo, és aquest darrer muntatge de Goll de Gom.
És el seu comiat, oi?
Sí, és el seu comiat, amb un nou espectacle absolutament de creació, música creada especialment, coreografia també, i adapten molt, actualitzen molt l'obra de Santiago Rossinyol, i és com un comiat per tot lo grande, no? I mostrant molt a uns actors que fan de tot i bé, canten, ballen, a més una coreografia molt especial, no? De l'Ariadna Peia. Canten, ballen, interpreten, es desdoblen els personatges, en moments també toquen instruments, vull dir que fan de tot i tot ho fan bé. I realment és una aposta molt forta d'aquesta companyia que ja tots coneixem i que evidentment té un recorregut que és fantàstic que tinguem a casa nostra unes produccions tan d'aquí i fetes tan i tan bé, i s'acomiaden d'aquesta manera. Sí que és cert que no, tampoc s'han d'espantar els espectadors per dir, ostres, de Goll de Goma ha fet molt, però tampoc ens quedarem orfes. A casa nostra hi ha moltes companyies també s'estan fent altres musicals de creació, i el que hem de fer justament donar suport a aquestes noves companyies, que seguiran els passos segurament de Goll de Goma i també ho faran molt bé. Doncs si us agraden els musicals, acosteu-vos al Poliorama, perquè realment és una obra que està molt ben feta, amb l'Àngels Gunyalons
de protagonista. Ara pensava, recuperen una actriu de llarga trajectòria en el musical de casa nostra. La Gunyalons.
I que està estupenda, és increïble el que fa, i ja us dic, amb un elenc molt, molt compacte, i us ho passareu molt bé, i el que diem sempre, no? Donem suport també a les produccions locals, que costa molt aixecar un projecte com aquest, i estaran fins al mes de maig, vull dir que teniu temps per anar-los a veure.
I l'altre musical que adapta un clàssic català ens deies que el tindrem al TNC.
Sí, aquí una mica menys de risc perquè ja és un teatre públic, vull dir, de goll de gom allà es juguen els quartos, el Nacional és una altra...
La pensió.
Aquí és una altra història, però és una adaptació del Verb Brunet i de la Judit Pujol d'un text de Maria Aurèlia Capmany, que també, doncs, ostres, per què no reivindicar-la com a... No? Tenim com uns clàssics catalans com molt clars tots, però d'altres que no han acabat d'entrar, no? Com és el cas de la Capmany, que té moltes obres de teatre i que a poc les estem com revisitant. També és una revisitació molt contemporània, molt divertida, també els actors canten, ballen i fan de tot. També amb alguna crítica m'ha semblat oportú també aquest petit comentari de dir, sembla que ho fan tot bé, no sé si això és com els hem de felicitar o també denota una mica la precarització del sector perquè els hi fem fer de tot. Amb els pobres actors...
Sí o sí ho han de fer tot bé.
Sí, perquè com que no podem tenir més a més dos músics, ho han de fer tot aquestes persones. Està molt bé perquè ho fan tot molt bé, però alhora diem, ostres, igual podríem no apretar tant i posar un parell de persones més per fer més coses. Però vaja, teniu també Laura Márquez, una actriu davant d'aquest elenc també d'actors fantàstics, parlant sobre... És una obra també molt divertida, perquè parla sobre... Mira, Maria Aurèlia Capmany explicava ella mateixa de la seva obra, deia que he volgut parlar del meu país i de les seves xacres. Parla de la burgesia, parla dels estiuejants, i ho fa amb molta comicitat, d'una forma molt divertida, i llavors han incorporat tot un imaginari que ens serà molt proper als directors de l'obra, amb imatges de les platges dels anys 60, imatges també de Monty Python, vull dir... Fan un imaginari còmic molt divertit que és molt proper a la comunitat catalana, no? Diguéssim, i que penso que us ho podeu passar molt bé.
Fins quan? Tenim més temps?
Sí, fins al 16 d'abril.
I deies, no patiu pel comiat de goll de gom dels escenaris perquè hi ha altres companyies que potser quedaran una mica a l'ombra i això serà una oportunitat també perquè creixin i es facin grans. I ens portes... una altra proposta musical.
Sí, és de la companyia Egos Teatre, que n'hem parlat alguna vegada. És un musical que es fa a la Sala Gaudí i que es diu Baby Boom, el musical del Destape. Jo us he de dir que jo quan vaig veure el cartell em va tirar una miqueta enrere.
Clar,
la imatge tira una mica enrere.
Em xoca una mica que em vinguis
sí.
amb aquesta proposta.
Sí, sí,
però
sí.
Aviam, explica't.
Sí, però heu de fer confiança a Egos Teatre, que és una companyia que fa forces anys ja també que circulen. Han fet espectacles familiars, també van estar al Teatre Nacional amb una producció seva. I és una obra molt divertida, molt catxonda, que parla amb, també, que ens col·loca amb aquest imaginari de l'època del baby boom. Es pregunta què va passar als anys 70-80 perquè hi hagués aquest baby boom, i llavors tira una miqueta enrere i ho fa d'una forma molt divertida, amb una estètica també això d'una tenda de campanya i uns estiuejants que també filmen pel·lícules una mica del Destape. És una barreja d'imatges que us seran molt properes, és molt divertida, és per passar-s'ho bé, però realment també molt ben feta. I si no és aquesta, jo us dic que seguiu Egos Teatre, si us agraden els musicals, perquè quan els fan molt i molt bé. I són aquelles companyies, he estat mirant les espietes, com ho tenen de taquillatge, i estan, no tenen gaire gent a la Sala Gaudí. Per tant, si voleu també donar suport a les noves companyies, acosteu-vos allà, que jo penso que us ho passareu molt bé, passareu una molt bona estona.
Què tenim, uns 10 dies bons encara?
Fins al 2 d'abril. Mireu, pla per... Sí, no queda
sí,
massa.
Fins a acabar el cap de setmana vinent, divendres. Exacte. És 31, fins diumenge de la setmana que ve. I per acabar ens dus una proposta curiosa.
Sí, l'he trobada així, sí que l'havia mig vista, però l'he trobada avui, de dir, el dia 16 d'abril fan una cosa al Nacional que es diu Balls Literaris. I és una marató dramatúrgica a 8 mans. Són 4 dramaturgs, 48 hores tancats al TNC, fan una obra a 8 mans i una cançó per cada final d'escena. I a partir d'aquest punt de partida, proposa de forma molt divertida posar-se en contacte amb autors i autores catalans i internacionals. Crec que aquest cop venen gent de Portugal, que estan fent ara un projecte en Portugal. I llavors estan 48 hores tancats creant aquest espectacle i al final els llegeixen davant del públic, els mateixos autors, i conviden el públic a acabar cada representació amb un ball, tots junts, ballant junts a l'escenari.
Plegats, sí.
Sí. Vull dir que pot ser una cosa prou divertida.
Per tant, el dia 16 ja hauran estat tancats,
sí, sí, pobres.
I és el dia que ens mostraran el que han parit.
Sí, sí, sí. I llavors els espectadors doncs, podreu sentir com llegeixen aquestes peces i quan acabeu, doncs ballar tots junts amb els autors. Fi de festa. Què us sembla?
Molt boig.
Ja no sé què més voleu que fem els del teatre per fer-vos venir. Teniu propostes de tot tipus, ja ho veieu.
I dels dramaturgs, en saps alguna cosa? Què pot sortir d'aquí?
Mireu, hi ha la Mar Monegal, el Salvador S. Sánchez i la Charlotte Lagrange i el Micael de Olivey. I a veure ells quatre com m'anirà. Tenen 48 hores per entendre's i per parir alguna cosa.
Alguna cosa de sortir, sí, perquè el dia 16 hi haurà públic.
Exacte.
Esperant aquest resultat.
Sí, sí.
Boníssim.
A veure.
Balls literaris al TNC aquest proper 16 de
Ja veieu, molta música, eh? Molta música i molta ballaruca.
Sí, potser és la primavera.
Pot ser, pot ser.
Que bé, que bé. És fantàstic. Doncs Clara Cols, gràcies per dur-nos totes aquestes propostes i parlar-nos de què s'hi cou a l'escena teatral catalana. Que vagi molt bé el cap de setmana.
Moltes
i
gràcies.
I d'aquí un mes ens retrobem.
Aquí estarem.
Obriu les finestres! L'alegria posseix per un instant, dura només un segon i se'n va de tu. L'alegria ve com un llap en fugaç i no abandona el moment més inoportú.
Amb l'alegria que passa aquest musical amb el qual s'acomiada de goll de gom, acomiadem el teatre i aquesta primera hora al Penedès en xarxa.
Per nens on les bruixes són castigades. Aquest conte no és per nens, no és per nens ni per nenes. Aquí les bruixes sempre ens salvem. Tenim el cul cobert. Faries bé tenir-me por quan un desperta tot comença. Pot sortir de la foscor, cal obrir els ulls i agafar empenta.
Penedès en xarxa.